Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
L'Esportiva Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent doncs, que està fora del cotxe en comptes d'anar a netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts. Tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, Saga Vermell o Fred?
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Carles Capdevila, 1965-2017. Eduqueu les criatures. Realitza Carles Capdevila. Programa més el dia 20 de juny del 2010. Eduqueu les criatures amb Carles Capdevila.
Bon diumenge a tothom. Avui parlarem de mocs. De tant en tant ens toca parlar d'aquests temes. A vegades parlem de caquetes, de polls, de bolquers, d'esfínters, i quan ens passa sempre hi ha algú que aprofita per minimitzar el tema. Ah, l'altre dia vaig sentir que fas aquest programet de les caquetes. Una vegada em van dir, cal que la ràdio es parli de com matar els polls? Nosaltres trobem que sí, perquè sembla que parlar d'economia és molt important i tot el que es veu on ens han portat, una gent que representa, que portava anys predicant com havia de ser l'economia, i aquests mateixos pensen que parlar de mocs és una guarrada. I sí, és veritat que els mocs, sobretot els de color, verd, pistatxo, fosforescent, fan angúnia. Però parlar de polls, de mocs i de caquetes també és parlar d'educació, d'hàbits, d'higiene, de salut i per tant de la felicitat i de la vida. Per això som conscients que fem un programet que dura una horeta, però estem segurs que els oients que valoreu la importància que els vostres fills oxigenin el cervell a la nit, respirin bé i no tinguin malalties respiratòries, entendreu que algú ha de parlar de cosetes aparentment poc importants, però que ho són, on també ens juguem la vida i on cadascú de nosaltres hi pot fer alguna cosa. Perquè l'economia ja hi podem fer menys, perquè el món econòmic sí que és un bon mocador i no està gaire net. Som-hi. Bom, 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 baram, bom, 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 bom. Tots amb el mocador a la mà. Lluís Gavaldà, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Lídia Oriols, bon dia.
Bon dia.
Cari Santos, bon dia.
Hola, hola.
Com estem? A veure, respireu, respireu.
Mocosos.
Respireu. Que ningú tiri res amunt avui, eh? No vull sentir cap...
Muntanya amunt. Pot esternudar?
Muntanya amunt, ningú, eh?
Jo amb el nas que tinc estic interessat en el programa d'avui, eh?
Tu tens amb el nas tapat, tu, avui, o què?
No, però el tinc llarg.
Tens llarg, va.
No tens olfacte.
En fi, ja us ho heu dit tot.
M'ensumo que se les tindrem, eh? M'ho estic ensumant, eh?
Es comença a costar... I es nota amb aquesta tensió latent al final de temporada, d'aquesta quarta temporada de l'Eduqueu, però encara ens queda una... Nosaltres no acabem el curs com el curs escolar, nosaltres estarem fins a mitjans de juliol aquí. De fet, acabem el 18 de juliol, que és una data que...
Molt bonica,
que no
molt
caldria
bonica.
Recordar, però és el dia que farem l'últim programa de la temporada. També us he dit que el dia de Sant Joan serem aquí de 9 a 11 i parlarem de nens i adolescents a l'estiu, de propostes alternatives diferents i divertides de fer coses amb nens i adolescents a l'estiu, però el diumenge que ve parlarem d'activitats a l'escola amb pares, tallers de pares, relació entre pares i mestres, i parlem també dels 10 anys de FEAC, un programa que es diu Família Escola Acció Compartida, impulsat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que ja té 178 escoles que hi treballen. Si participeu en tallers de pares que organitzen les AMPA, si heu participat a FEAC amb algun d'aquests grups, si sou pares i mestres que intenteu col·laborar, orientar-vos i quedar amb aquelles xerrades fantàstiques a la nit per posar-nos d'acord i per crear complicitats, sisplau, escriviu-nos eduqueu@catradio.cat. Ens expliqueu la vostra experiència, ens ajudeu a preparar el programa de diumenge que ve. Pares i mestres, parlem i col·laborem i entrareu a la tòmbola. Aquesta setmana, per exemple, 100 euros de Bon Preu Esclat pel Josep Bataller, que ens diu que i tant que cal educar les criatures a mocar-se, i que la seva mare li deia, nen, moca't, no tiris vaques a muntanya. que es veu que puja això, és, o sigui, això, fer això, és, però amb mocs és tirar
bonic,
vaques
això.
A muntanya.
Que rural.
Qui se'n va a un vilar rural, que és molt rural això també, el Toni López, aplaudim-lo, que diu que el seu homeòpata de capçalera li ha explicat que els mocs duren fins Sant Joan. O sigui, aquest programa arriba una mica al límit, eh? Tenim 3 o 4 dies
queda
perquè aprengueu
poc,
a mocar. Pocs mocs queden. A mocar les criatures, que ell diu que espera amb candeletes el dia de Sant Joan, per això. Qui se'n va a Magma, amb aquests banys termals, aquest centre lúdic, doncs se n'hi va la Montse García Salicru, felicitats Montse, que diu que la primavera amb el seu fill és un drama perquè té els ulls irritats, el nas congestionat, mocs i picor. És veritat que la primavera amb aquest panorama doncs no ha de ser el més engrescador, però estic segur que aquests banys termals us relaxareu. Qui se'n va a Aquadiver o Waterwall? Pot triar Platja d'Aro o Lloret de Mar, allò que diuen i l'inrevés també. La Begonya, Molet i la Dolors també se n'hi va. Tots ells ens han ajudat explicant-nos com moquen, algun dius ells tortura, ara veurem què ens diuen les nostres convidades, el patiment d'aquestes mares intentant mocar les criatures. I què concilia? La Lídia.
La Lídia concilia. Conciliem avui amb una conciliació que és d'aquelles que moltes cases hi troben, que és reduir la jornada laboral,
sí,
i després buscar-se la vida, allò que se'n diu buscar-se la vida.
Concilia què?
Hola, em dic Catherine i sóc mare de dos bessons de 2 anys, un nen i una nena. I bé, volia explicar el meu cas perquè sóc funcionària, però tinc un horari que és completament oposat a l'horari dels meus nens. O sigui, l'escola bressol s'acaba a les 5 i jo començo a treballar a les 5. I llavors és molt complicat, a més sóc mare separada, o sigui, sóc família monoparental, no tinc família aquí. Llavors, clar, s'havia de trobar una solució. La solució que he trobat és demanar una reducció de jornada i això em permet treballar doncs, només 2 o 3 tardes a la setmana. Aquestes 2 o 3 tardes he de trobar una persona que cuida dels meus nens, o sigui, significa unes despeses més importants. I llavors, amb la reducció de sou i les despeses més importants, m'he hagut de buscar una mica la vida i trobar altres feines. I llavors, tinc la sort de trobar unes feines que puc fer online i que em permeten treballar durant els matins quan els meus nens estan a la guarderia. El problema és que això, en principi, no es pot fer. L'entitat per la que treballo diu clarament que quan es demana una reducció de jornada fins als 6 anys dels nens, no és possible demanar la compatibilitat amb una altra feina. Jo, si la demano, és perquè no tinc cap altra opció si vull estar una mica amb els meus nens als vespres. Llavors, tremolant que no m'agafin.
És perfecte, quan trebolos que no t'agafin a explicar-ho a la ràdio, és perfecte, li agraïm molt el testimoni i crec que hi ha una base aquí, és veritat que és un tema complex aquest, que hi ha moltes reduccions, aquesta ser reducció de jornada és perquè necessita estar més a uns horaris determinats, ella pot i ha de treballar, i per tant un nou tema sobre compatibilitat entre treballar i educar les criatures. Va, llegim una estona.
La Marateca amb Care Santos.
Mama, may I go? Que la Care també està tot el dia online, ets molt online, tu també.
Molt online,
i
jo soc
molt
virtual.
Lectora i...
També, també. I ara llegeixo online i ja estic perduda.
Per què?
No, però avui no vull parlar de llegir online.
No, parla el que vulguis.
No, perquè si no, m'acabeu no deixant fer la secció. Jo avui us anava a preguntar si voleu, si us agrada llegir la platja. Us agrada llegir la platja o sou dels que sou tiquismic i se posa la
sola? Abans de tenir un nen jo ho feia, això
me'n recordo. Amb criatures és difícil.
Sí, amb criatures, sí. Aquests optimistes que s'emporten, sí. El llibre, el parasol i el nen, i la cremeta...
La aquesta pregunta demostra que sóc una idealista, perquè a mi m'encanta llegir la platja, però ara penso que fa que no ho faig 9 anys.
Clar. No, han inventat uns llibres, no?
Que sí, que els llibres aquests que es poden mullar. Sí, bé, si no teniu criatures, les temperatures us deixen...
Però si no tenen criatures, no escolten el programa. És que clar, no.
Jo us recomano que llegiu a la platja i no precisament lectures lleugeretes, eh?
Penseu pas que això és una bicoca, volguent anar de barbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca, el més espavilat, el més tanoca, deu ser la confitura que els provoca.
Que gran el Cisa, cantant això. Això és un anunci de Sant Joan, va, però no té res a veure amb les lectures, és que avui, com que ja em sento estiuenca...
Estàs fent trobar molts preàmbuls, va.
Sí. Va, un conte, vet aquí un conte. Hi havia una vegada dues escriptores preocupades per temes importants a la vida, com ara denunciar el drama dels nens soldat. Es van trobar per internet i van escriure un llibre fantàstic amb un títol molt difícil de recordar. El llibre es diu... Atenció, eh? Sí. El camí de Van Damme vermell. Les dues autores són l'Alicia Gili i la Sílvia Romero. Amb aquest llibre van aconseguir el Premi Columna Jove 2010. Yeah. I els hi va anar bé, la trobada internauta, que segur que farà reflexionar a molts i molts lectors sobre què vol dir realment la guerra pels nens a països com Costa d'Ivori, que és allà on se situa el llibre. És una fantàstica novel·la, dura i tendra al mateix cop, amb un punt d'emoció que quedarà molt a joves i a grans, també.
Torna'm a dir el títol, perquè no entès ni ben bé, no ben bé de què volia dir.
El camí de Van Damme vermell. Alicia Gili, Sílvia Romero. Mama, mama, sweep away.
Vaig a venir que la propera cançó serà la de l'anunci de la Dàmia, eh? Estàs avui en plan estiu.
Quina? Ja m'he perdut, jo, ara. No. Sóc una noia simple, jo, cap de... Va, jo confesso que m'agraden molt els homenassos quan es posen a fer homenatges a les seves mares, eh? M'entendreixen. Especialment quan són grans escriptors. Bueno, aquest que cantes és el Miguel Bosé, que déu-n'hi-do, hi ha un homenàs, eh?
Sí, però gran sí, escriptor... Eh?
Gran escriptor, no, no, això no ho toca.
D'on diablo s'ha escapado, vaya susto que me ha dado, no, no sé, això no és tampoc...
Tothom té un passat, cap de home. Va, especialment quan són grans escriptors, deia, com aquest que us porto avui, és el Richard Ford, el novel·lista estadounidenc, autor de llibres com Acció de Gràcies i novel·les molt reconegudes, i ara Editorial Anagrama recupera un llibret que va escriure poc després de morir la seva mare, que es diu... El títol no el va rumiar gaire, eh? Es diu Mi Madre.
Mi Madre.
Està bé.
Mi Madre. Devia dir My Mother. My Mother.
Clar, es deia My Mother.
Un títol que no enganya.
Exacte, Mi Madre. És un llibre breu, contingut, però molt, molt emotiu, per recordar que els pares, a més de ser imperfectes, un cop van ser joves. I això és interessant. Jo t'he portat una frase per acabar aquesta secció d'avui. Diu, els pares, diu el Richard Ford, ens connecten amb alguna cosa que nosaltres no som, però ells sí. Alguna cosa aliena, potser un misteri que fa que encara que estiguem junts, estiguem sempre sols.
Maca.
Molt bé.
A Bacus, la cooperativa de l'educació i la cultura, et volem ajudar a triar oferint el ventall més ampli de productes seleccionats.
Vòmits i pipis i, vull dir, joguines per endreçar, tot fregat perquè hi ha hagut dos o tres vòmits, a nens que s'han fet pipi, vull dir que hi ha hagut tot un terrabastall aquí dintre bastant important.
Eduqueu les criatures.
L'espai del consum de Bon Preu i Esclat patrocina la secció de l'entrevista. There's a little old man with a little shovel in his little bitty hand. He seems to spend all his days puffing fags and digging graves. He hates the Reverend Vicar and he lives all alone in his home.
Excuse me.
Please, Mr. Grave Digger, don't feel ashamed as you dig little holes for the dead and the maimed.
Això és el que les criatures en companyia. Aquest és el David Bowie? I està estressant constipat.
És que no es nota perquè està constipat.
Està constipat.
Té la veu diferent.
Té veu de moc. Sí. L'has sentit, no? Es diu.
Sí, sí, no, l'he sentit.
Però és educat. Ha dit allò, Jesús.
Sí, però està cantant com a sota un pont, no?
No ho sé. En fi, això és el que les criatures. Avui hem titulat el nostre programa Que et moqui la iaia, perquè volem parlar dels mocs i de qui són responsabilitats, sobretot eliminar-los de les nostres, dels nostres nassos. I per això tenim dues convidades, que són... La Montse Artal, bon dia, Montse.
Bon dia.
I la Mònica Ballester, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, vaig explicar, la Mònica Ballester és diplomada en Magisteri i terapeuta de la comunicació i el llenguatge, i la Montse Artal és llicenciada en Psicologia i terapeuta de la comunicació i el llenguatge. Això tan llarg que comença per terapeuta i acaba per llenguatge, jo ni puc dir logopeda o us enfadareu?
Perquè us veig... No, no ens enfadarem, va, tampoc, seria el mateix. Per això, eh? No és exacte.
No, no és exacte, però més o menys...
Més o menys.
Si algú diu, busco logopeda, també, en el fons està buscant un terapeuta, sí, de la comunicació i el llenguatge.
Exactament.
Les dues treballeu al Centre de Llenguatge Josep Guixà de Barcelona, i les dues esteu preocupades pels mocs?
Home, en una certa manera, sí.
I ocupades.
I ocupades.
I ocupades,
ocupades, exacte. Molt ocupades.
De fet, o sigui, feu un taller per ensenyar a mocar. Feu un taller de mocs.
I el fem amb les escoles, però ha d'estar d'acord tant l'AMPA, o sigui, els pares, com els professors de parvulari. Si no estan d'acord aquest parell, aquest binomi, procurem no fer-lo, perquè llavors l'efectivitat és molt poca.
D'acord, i implicats
i qui ve
a la
taller?
Pràctica.
Per exemple, si vull apuntar-me un taller d'aquests que el fan a l'escola meva, qui vinc, jo o el nen?
Tu vindràs també a l'escola. Primer tindrem farem un treball amb els mestres, sí. Taller amb mestres, farem el treball amb els nens, i amb els pares també. I amb els pares vindreu.
Però quines edats estem parlant aquí?
Parvulari. De 3 a 5 anys.
De 3 a 5 anys és quan l'estem realitzant. O sigui, el disseny que hem fet ara és...
Quant temps fa que ho feu, això?
Home, doncs ja fa 3 o 4 anys. Va. El primer dia que vam fer.
Explica'm perquè és a dir, els pares d'avui que fem algunes coses molt bé, com sabeu, perquè som fantàstics, però alguna cosa, potser no la que hem de fer del tot bé.
Alguna
petita cosa, perquè estem molt enfeinats. Creieu que el tema mocar no el portem bé?
No és qüestió dels pares, aviam.
Generalitzant.
Els nens, que sempre, aviam, hi ha una frase que diu que el nen no sap mocar. Nosaltres diem, no, és que els adults no els ensenyem bé a mocar-se, que és molt diferent. O sigui, l'accent està sempre en els adults en aquestes edats.
Perquè ensenyar i educar per habituar requereix temps.
Sí.
Seqüència temps, i temps llarg.
No tenim temps,
sobretot i repetir. Un hàbit es crea a base de repetir la mateixa acció. I això és una cosa que ens costa molt, Vull dir, moquem el nen quan té mocs i després ja ens oblidem del nas.
És curiós que abans que hi havia aquells mocadors de roba, que els teníem sempre a mà, el meu pare sempre el duia a mà, i sempre, és veritat que fa pa amb carinyo, perquè aquell mocador a vegades ja estava una mica ple, però
vaja, verdejava
una mica. Però ara que tenim escampats per tota la casa, mai el trobes. És veritat que ara tenim molts mocadors, que estem molt de paper.
Perquè abans es duien cosits a la butxaca.
És que aviam, aquí m'ha agradat molt el vostre títol d'aquest boqui la iaia, i jo diria, i on és ara la iaia? On és la tieta, on és la veïna? Abans els nens de 0 a 5 anys corrien per casa i deixeu-vos de mocadors amb la punta del davantal, et mocaven, vull dir, veni cap aquí, bam, bam. I
no,
de seguida...
la meva ho feia amb el mocador.
Però jo parlo en general.
Una mica porqueria, això.
Era en general.
Et
mocava
el primer que et trobava, també. Exacte. Podia ser la tieta,
i el primer, per això
dic,
la veïna...
Tu estaves constantment mocat.
Mocat. Sí,
des de la tardor fins a Sant Joan.
Quines èpoques més boniques, Ara m'ha vingut un déjà vu de quan me mocava tothom.
Vols que et moqui?
Allí a la Raval de Constantí, no és veritat. La veïna qualsevol veïna et mocava, és veritat.
Però estar de la tardor a Sant Joan mocat es fa una mica d'angúnia.
L'angúnia és que no et moquin.
Els nens se'ls diu mocosos per alguna cosa.
Sí, és un sinònim de nen petit. Què fa aquest mocós aquí? Perquè de tota la vida la nostra temperatura, o sigui, el nostre clima, ha portat a que els nens, sobretot, exudin molt moc i sempre anen amb les candeles penjant. I clar, avui en dia ja entre xurupets i tal, doncs ja no ens segreguen tant, però ens segreguen. I després de seguida els mirem, i aquí fàstic, i el nen és hàbil, ho aprèn ràpid. Amunt, vaques a la muntanya, que deies
vaques
tu.
Vaques a la muntanya.
Amunt,
a la muntanya.
Amunt, a la que nosaltres fem ganyota, amunt.
I és veritat que si ho tiro amunt, penses, mira, m'he estalviat d'aixecar-me.
I
un paper. Perquè ara estava veient el Mundial, m'he estalviat d'aixecar-me.
M'he aixecat un mocador de paper.
He estalviat també pel planeta.
La deforestació del planeta.
Però en canvi li hem creat un problema. Bé, que ara estem fent conya, però vosaltres penseu...
No, però és molt possible que us estalvieu un paper, però després haureu de fer un gran dispendi amb ortodoncistes, un gran dispendi amb logopèdies, i haureu d'anar portant, clar, el nano a tots aquests professionals i potser els estudis, que els seus resultats, i ara fa res, ahir mateix, van donar el nivell de lectoescriptura que hi ha i tal, pues es mermin.
Ara m'estàs dient que no moca un nen després a treure males notes?
És possible, és molt possible.
Perquè a l'hora de l'examen
s'ha
de fer favorites en lloc de fer l'examen, no?
Els hi faig 5 cèntims, un recorregut ràpid. Mira, aviam, d'entrada, nassos tapats, feu el favor de tapar-vos el nas.
Vinga, va.
Hola, aquest programa, ja es veia que el programa de bolos...
Tapeu-vos el nas, esteu 2 minuts. Veureu que us passa.
No puc estar 2 minuts.
Penseu que ho troba llarg, els nens estan amb el nas tapat durant 3, 4 i 5 hores dintre el parvulari.
Massa tranquils.
Enteneu?
No estaran, aquesta inquietud que notem nosaltres.
Comencem per aquí. Per on respireu si teniu el nas tapat? Tapeu-vos-el.
Què fareu?
La boca, això està clar, no? Llavors, la llengua on estarà? El sostre de la boca, que és el paladar, o estarà al terra? Ipso facto, la tens a terra, evidentment. Una llengua que ja té poca tonicitat. Em servirà malament a l'hora que jo li demani que m'articuli sons, primera. Segona, nassos tapats, són cares molt menudes, per això diem de 0,6 cap a 7,8, això ja se n'ha anat. Ens tapen tot el que és la rinofaringe, a vegades inclús hi ha carnots grans, no? Però la trompa d'Eustaqui queda bastant sellada, poca ventilació vida mitjana, per tant, els sons que sentiré és una discriminació de poca qualitat. I nosaltres aprenem la parla, perquè és la parla el que aprenem, a base de discriminar sons similars. Va i pa, per una persona que no és d'aquí, et dirà que dius el mateix.
Perquè nosaltres pensem que el nas és aquesta punteta, però no, no, el nas arriba interiorment, tota la part de la cara fins a l'origen de l'oïda. Tota aquesta zona és nas. Per tant, quan veiem un moquet que surt per aquí, vol dir que tot això és ple. Si són verds, és que està allà obstruint realment el pas de l'aire i tapant, el que ha dit la Montse, l'entrada de la trompa d'Eustaqui que ens comunica amb l'oïda. Amb la qual cosa la funció de l'oïda no serà al 100%.
I per què això de si són verds? Jo tinc moltes discussions sobre què vol dir el moc verd.
D'entrada, mèdicament, això dels metges diuen que és que hi ha infecció. Que
quan són verds?
Sí,
sí, que diuen és que... pitjor. Yeah.
Bueno, hi ha una infecció, no només és l'aigüeta.
Sí, és molt romàntica i doncs, que verd és el color de l'esperança de que no són mocs, en realitat. Doncs no, escolta, sí. Noia, la vida real, el no, moc verd...
El moc verd
no, el que físicament és més dens i és més enganxós, o sigui, el sí. Moc transparent, doncs regalima cap enfora, com una aigüeta, i regalima cap endins, cap a... ens l'empassem. Verd més dens, costa més poder de treure.
Bueno, amb el que dèiem de la llengua així baixa, vosaltres, però no, no sé, procureu ara menjar aquest migdia amb el nas tapat. Primera, notareu que no sentiu cap bona olor, per tant, això de menjar no serà gens apetent, primera. Clar. Segona, procuraràs una de dos, o engolir el menjar sense gairebé mastegar, perquè et fa angúnia, perquè et pot entrar pel vedat, sabeu, no?, és el vedat, és el forat de respirar.
Sí.
O bé, aniràs fent bola, 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 perquè també no sabràs en quin moment empassar, perquè et farà molta angúnia. Respiro o em passo? Pensem-nos aquesta disquisició.
Ostres, no, m'estàs espantant. Mira, estic a punt de suspendre el programa i anar a casa a mocar criatures, però tinc els quatre en fila allà i amb el mocador, però...
Home, aviam, jo el que us aconsellaria ara que ve l'estiu, que precisament no és època de mocs, juguéssiu amb ells a bufar, no només per la boca, sinó a bufar pel nas, ensejant-nos, jugar a treure aire pel nas, però ja com si moquéssim i tal. Es pot intuir la paraula mocs o no, però en el moment que la criatura ve carregada de mocs i tal, llavors és més difícil, perquè ella ha patit aquestes molèsties. El nostre, podríem dir, fita, és que això entrés com un plantejament d'un objectiu educatiu assolit dintre el període escolar. Igual ara, com es vol educar... No,
ara ja les... tens mestres aquí dintre, ara s'haurem d'ensenyar moc als nens.
Sí, perquè han acceptat tenir nens de 3 anys. D'acord? Si han acceptat...
Bueno, no han acceptat, els vells van a l'escola i els posen nens de 3
no,
anys, vols dir l'escola.
Ho han acceptat, sí. Si sí, no, sí. Jo dic, a mi no em poseu de 3 anys, jo vaig a fer 5è, vaig a fer 6è, aviam, no em poso un res més del què.
La Lídia, que és una persona que anava ben mocada de petita i per això ha sortit tan espavilada.
Continua ben mocada,
però als anys clau a tu et van mocar tan bé que va regar tan bé tot el cervell que has sortit espavilladíssima.
No vaig necessitar res. La trompa d'Eustaqui...
una oïda, vaja, el paladar, la llengua sempre amunt, etcètera. Tot això. Al contrari del que estava, aquest panorama que ens estàvem pintant ara. Endavant, Lídia.
Va, avui comencem llegint el correu del Toni López, el que espera Sant Joan amb candeletes. Diu que el Toni és tot un especialista en mocs gràcies a l'hivern i a l'escola Bressol. El càlium per quan els mocs són d'una manera. El bicromicum per quan són més aviat verds.
Això que m'estàs dient, això és homeopatia.
Això és homeopatia. L'hepersulfuris per les mucoses i el coràlium per quan són darrere el nas. Aigua amb sal per netejar i un xarop meravellós fet amb pinyes d'avet macerades amb mel de romaní per expectorar.
Quina feinada.
Mocadors i més mocadors.
A poc.
No mànigues de samarretes i pitets,
també.
La llista, diu el Toni, no s'acabaria mai. Diu, els mocs són a l'hivern, la tardor, la primavera, i sense ells les estacions no serien el mateix. Són com els bolets, com les castanyes o les maduixes, que l'endemà que marxen ja els trobes a faltar.
No ho sé, això ja no ho sé tant.
El càlium, per què era el càlium, exactament?
El càlium, per quan es moxen d'una manera que no sabem quina manera.
Ai, en fi. Va, més
va, un altre correu del David Caballero, que ens diu que el seu fill està tot el dia amb el moc al nas, curiosament només a un dels forats. Sempre se li veu el moc que puja i baixa i fins i tot l'han batejat. Es diu... Aureli.
El nen o...
El moc.
El
moc
que puja i baixa.
Va. Aquest programa se'ns està escapant de les mans.
Li agafes carinyo al moc, és normal.
Això és Catalunya Ràdio, de Coles Criatures. És un programa presumptament seriós, però on avui estem batejant el moc del fill del David. En fi, costa molt, no?, posar fi als mocs, pel que sembla.
Es veu que sí, no?
Bueno, sí.
I davant de tant moc, el que he fet jo ha sigut també consultar l'otorrino, el doctor, no un, sinó dos.
Ben fet.
El doctor Jordi Coromina.
Un per cada fosa nasal.
Sí, un per cada Aureli.
Un per l'Aureli i un per l'Aurelia. Va.
El doctor Jordi Coromina, del Centre Mèdic Tecnon, i el doctor Miquel Pros, especialitzat en medicina natural, treballa al seu balneari respiratori de Barcelona, un centre on tracten les afeccions de l'oïda i les vies respiratòries amb aigua de mar. I amb tots dos contestarem la Begoña Mulet, que ens preguntava, ens ha escrit, i ens preguntava: cal declarar la guerra als mocs?
L'orella fabrica moc i aquest moc s'ha d'eliminar per la trompa d'Eustaqui. Si allà hi ha mocs o hi ha carnots, es queda aquest moc acumulat a l'oïda i el nen sent pitjor. És la causa número 1 de retras de llenguatge amb els nens de menys de 4 anys. En nens més grans, l'acúmul de mucositat pot afavorir la sinusitis. La sinusitis abans dels 5 anys no el veiem i, evidentment, l'altre cavall de batalla a partir dels 6 anys són les rinitis al·lèrgiques, definida per dos símptomes molt clars, que són els estornuts i la mucositat. Mucositat com aigua.
Els mocs poden ser responsables de quantitat de patologies, però una d'elles, que és una patologia molt freqüent i que dona molts maldecaps als pares perquè s'han d'aixecar a les tantes de la matinada i portar-los a l'hospital d'urgència, una bronquiolitis, per exemple, i sobretot problemes d'otitis, és les inflamacions de l'oïda, que això generalment acaba amb una cirurgia, que és allò del drenatge quirúrgic. I llavors trobes molt sovint nens que tenen 3 anyets o 5 o 6 anyets i han passat 2 vegades pel quiròfano. Doncs problemes de faringitis, afonies, els mocs també es depositen al llarg de les cordes vocals i llavors fa que la corda vocal no vibri, migranyes d'aquestes complicadíssimes, migranyes de 10, 12, 15 anys d'evolució que no s'han resolt de cap manera, i en l'origen de la migranya una sinusitis. Ara em ve la memòria, justament fa 3 dies, una persona amb una conjuntivitis molt bèstia, i resulta que aquesta persona havia visitat a 3 oftalmòlegs, li havien canviat 3 vegades l'antibiòtic, ja portava doncs 21 dies amb una conjuntivitis realment bèstia. Ens arriba la consulta i, desesperada, venia a la consulta no per la conjuntivitis sinó per una altra història de salut, i resulta que nosaltres, al tocar-li aquí a la cavitat nasal, hi havia un dolor insuportable. Conclusió: una sinusitis crònica. Per tant, aquí ja pots anar donant antibiòtic. Si no drenes la cavitat nasal, que l'ull pugui drenar a la vegada, llavors aquest és molt difícil de resoldre una conjuntivitis. Doncs bé, vam resoldre una conjuntivitis, però en 3 dies.
Quan queda dins, el nen està incòmode, el nen respira malament, el nen dorm malament, el nen comença a respirar per la boca. I quan això és un problema crònic, aquest hàbit de respirar per la boca és crònic també, i per tant provoca una sèrie de conseqüències, com per exemple no solament el roncar de nit, que és manifestació de que el nen descansa malament, sinó també al llarg dels anys, a partir dels 6-7 anys, notarem que la forma de la cara ha canviat, que té el mentó cap enrere, té aquesta cara que anomenem una mica de cara d'ocell, les dents de dalt una mica adelantades. Això hi ha molts nens que ho tenen, un 10% de nens que ho tenen.
Sí, sí, al final, escolta'm, ja teníem dues convidades aquí i ara ja tenim dos metges que, escolta, he pres nota de totes les coses que acaben amb itis, que són sinusitis, rinitis, bronquitis, otitis, faringitis i conjuntivitis vinculades a això, els trenatges per oïda, d'otitis, és veritat que hi ha això, i anar a parar a l'ortodòncia també, també bueno, pot venir d'aquí.
Sí,
no?
Pensem això, no?, que respirant per la boca, la llengua no dona forma al paladar, i la corrent d'aire mínima que sigui d'entrar aire pel nas ens farà que el créixer, aquests dos ossos, que el paladar està dividit en dos, llavors es va creixent, en lloc de créixer amb bòveda rodona, però que va creixent amb bòveda apuntada. a dalt no hi ha cap pressió i a baix la llengua no està formant el paladar, en plan, sinó que està en el fons. Ens farà una mala implantació dental.
I en moments ja veig molta gent a casa.
Estem espantant els pares,
eh? Hi ha gent a casa que en aquest moment està despertant el nen i li diu, va,
busquem solucions ràpid, solucions.
Explica'ns l'origen d'aquesta tragèdia.
No, mira, més aviat aquí tenim algunes cosetes que un s'hi pot fixar, no? Aviam, un nen que està molt, a vegades, sense fer massa cas, que no fa cas. Quan el crides ja et sent i tal. És que no estem dient que sigui sort aquest nen i que tingui pèrdua auditiva, el que s'entén pèrdua auditiva, eh? En aquest moment, amb els mocs, l'únic que té és que té l'oïda del cap tot embotat, se sent com nosaltres quan estem encostipats, sí. Però clar, ell està fent el llenguatge, nosaltres ja el tenim. Llavors notarem doncs, que aquest nen, aviam, mirem si es posa els dits al nas. Ai, nen, això no es fa. Ens està dient implícitament que alguna molèstia té. Un nen no es posa els dits al nas perquè sí, els adults tampoc, eh? Quan ens el posem és que hi ha alguns molesta.
Hi ha algun als semàfors que ho fan...
Fan neteja, t'hi has fixat.
Sí que fan neteja, però massa i tot, eh?
Bé, això no m'hi poso, però el petit, quan et posa el dit
si
al nas...
Si furgues, hi ha alguna cosa.
Procura pensar aviam que hi ha. No només hi ha mocs, alguna vegada pot haver-hi algun pòlip. Pot haver-hi realment uns carnots importants. Vull dir, el nano t'està dient... que tinc alguna cosa al nas, perquè el normal és respirar pel nas, no per la boca.
Per la pregunta que es fa a tothom, per què hi ha mocs?
Els nens tenen mocs per diverses causes. En el nen que té menys de 6 anys, la causa que quasi bé sempre és la mateixa. Els mocs són produïts per als carnots, o vegetacions, o adenoides, són tres maneres de parlar del mateix. I què són els carnots? Els carnots són com una amígdala, però que està a darrere del nas. No està a la boca, com les altres amígdales, sinó que està a darrere del nas i que és una fàbrica de moc molt important, la més important que tenim. I que aquests carnots o adenoides, a partir dels 5-6 anys, s'atrofien, desapareixen. Per això els adults no tenim tants mocs. Llavors, amb el nen menor de 5-6 anys, els carnots fabriquen molta mucositat i què passa? Que, a més, a aquestes edats el nen no se sap mocar. I, per tant, conflueixen dos factors, la presència dels carnots i la dificultat d'eliminar-los.
Si no se saben mocar, què hem de fer per treure aquests mocs?
Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Hi ha dues maneres d'eliminar els mocs amb el nen. Vàries maneres. Una és fer els rentats amb suero, que molta gent els fa. Això és un bon sistema. L'altra és la pera de goma, que xucla a la mucositat. Bé, per treure els mocs que estan a davant del nas no és mal sistema. I després doncs, hem d'ensenyar a mocar el nen. Però si nosaltres no ho fem bé, ja ho ensenyarem malament. Ens hem de mocar sempre, tinguem l'edat que tinguem, només d'un cantó cada vegada. Per dos motius. Una, perquè és més efectiu així. Concentrem tota la força, totes les ganes d'expulsar aquest moc en un sol territori, no amb els dos, no amb les dues fosses nasals. I dos, perquè així evitem la predisposició a tenir infeccions d'oïda degut a aquesta manera de mocar-nos. Perquè a vegades, al mocar-nos tan fort, podem lesionar la trompa d'Eustaqui, que és el conducte que comunica l'orella amb el nas, perquè hi hagi una excessiva pressió en allà, una excessiva força impulsada cap allà.
La pera no és el més adient, és a dir, el interessant és intentar fluidificar al màxim aquestes mucositats i llavors doncs, injectant amb una xeringa, però clar, això ha de ser una mà experta. És a dir, que de fet, avui, jo crec que els pediatres ja ho expliquen això, però llavors doncs, en vez de fer-ho amb suero fisiològic, fer-ho amb aigua de mar. Per definició és la primera aigua mineromedicinal per excel·lència i a més doncs, té aquestes propietats, és antibiòtica, és antiinflamatòria, és mucolítica, bàsicament, és a dir, dissol literalment el moc. És evident que els nens que tenen problemes de respiratoris, de sinusitis, d'asmes, de bronquitis, milloren substancialment quan a l'estiu van a mar.
Idees interessants, eh? Jo que fa 15 anys que vaig tenir criatures, el gran era de la pera, per tant, absorció i aguantar el nas allà i pena. És veritat que hi va un moment en què ens van passar a una marca que no es deu poder dir, però que comença amb Rino i acaba amb Mer, que deu venir de mar, que és posar-hi aigua, que allò sembla aigua de mar, no? Perquè una vegada que t'esquitxes té gust d'aigua salada. I és cert que els nens, quan els pots dintre l'aigua a la platja, surten d'allà amb els mocs tots avall, no n'hi ha vaques amunt, allà són tot vaques avall.
Els aurelis.
Per tant, hi coincidiu amb això? I el d'un nas, una fosa cada vegada? Sí, o sigui, quan jo ho faig amb mocador i ho faig pel mig, ho faig malament. M'he de posar d'una banda.
Mai tapar els dos forats alhora. Allò que fem de vegades, que fem... i pretem els dos alhora, mai podem fer mal.
Vosaltres ho feu bé, això? Vosaltres?
Fatal, jo ho faig fatal.
Fatal. No, me n'havia donat mai.
Ara, quan acabem el programa, farem un taller de mocs amb vosaltres. Ens fareu un taller particular.
Aprens tant amb aquest programa.
No, no, és impressionant,
eh? Els adults també ho han de fer.
Les coses, i tot perquè et vegin.
És la millor manera.
I l'edat d'ensenyar-ne? O sigui, l'edat que hem de fer nosaltres, perquè no és difícil. Quina edat és la clau per dir que comencin?
Home, a partir dels 2 i mig, 3, tu pots començar a ensenyar-los a bufar pel nas, jugant, per això dic que és el millor moment, jugant, bufant pel nas, i després quan els has de sonar, el més important és que tu estiguis a l'alçada del nen, per tant, o bé t'abaixes tu o puges al nen, o si no, ell te la poses a la falda o entre cames i des de darrere el sones, el moques. Us ho diré perquè...
Està darrere.
Sí, sí. Si ell, tu estàs més alta que el nen, l'inclinaràs el cap enrere, per tant, els canons del nas ja estan contra, inclús el que seria ja... Bé, ja ho veiem tot,
això,
no?
Que m'estàs dient, m'està agradant la posició de la falda, pot ser? A la falda, a la falda
però d'esquena... De... Amb esquena, tu amb el pit i ell...
Sí, els dos mirem la tele, per exemple.
Els dos mirem la tele, perquè
jo poso la mà per davant i començo a prema.
L'inclines una mica en el que el teu cos, pròpiament, sense forçar-lo, ja l'inclina el cap i llavors li fas sonar un i l'altre, i els abdominals estan en posició de fer força. Si tu estàs des de dalt, l'inclines el cap amunt, cosa que dificulta la sortida, i els abdominals, que són els que fan força, estan bloquejats.
Jo prenc apunts.
Les coses que estem aprenent avui.
I a quina edat un nen ja se sap mocar?
Home, autònomament ben bé 7 o 8 anys, perquè clar, autònom vol dir tinc mocs, me paro, trec el mocadoret aquell que porto a la butxaca, em sono i ja està. Pensa que un nen enjugassat, parar-se, personar-se, has de tenir ben bé 7 o 8 anys, eh?
Però això és objectiu aconseguit, sí, després d'haver-lo treballat. Exacte. Totes les edats anteriors. Després,
És com, a quina edat el nen es renta les mans autònomament? Doncs jo m'atreviria a dir que potser als 10 anys, eh? Perquè en 8 anys encara li has dit, t'has sentat a la taula amb aquestes mans? I penseu que rentar les mans ho fem ja des de que tenen 2 anyets. Vinga, rento.
Si els 8, ja haurien... Jo és que en tinc un que ha fet 8 aquesta setmana, aquest ja hauria de saber fer-ho tot. Aquest, no?
Home, si se li ha ensenyat, sí. Si se li ha ensenyat,
com pots dubtar?
Sí.
Com pots dubtar? Que alguna cosa no li hem ensenyat? Home, va, vinga, Lídia.
Va, anem a la prevenció ara, de totes aquestes patologies que hem sentit abans, a veure com les podem prevenir.
Un nen de 5-6 mesos, si podem evitar, si tenim aquella mare que està a casa o aquella àvia que ens pot ajudar, és millor tenir-lo a casa abans de portar-lo a la guarderia tan petit, perquè allà el que farà és agafar les infeccions que li toquen amb ell més les que pot transmetre a altres nens.
De la mateixa forma que ens han ensenyat a rentar-nos els dents, doncs ningú ens ha ensenyat a rentar-nos el nas. A nivell preventiu, podria ser, doncs, si no és cada dia, dies alterns, no? Però quan hi ha una patologia, llavors hauria de ser diari. I llavors el que es tracta és d'agafar l'esprai i fer un parell de manxades a la cavitat nasal, intentar mantindre una miqueta aquesta aigua dintre, i llavors escopir l'aigua. L'aigua de mar, si és una aigua de mar autèntica, concretament aquest del Quinton, es pot beure. I llavors, doncs, aprofitar, com que ens hem humitejat la cavitat nasal, o sigui, les narius, i llavors doncs, intentar-se sonar ràpidament. Quantes vegades els nens posen el ditet a dins del nas perquè tenen aquella mucositat seca. Clar, això facilita el drenatge de la mucositat i un cada vegada està més bé.
A l'hivern, quan fa fred, en els nanos petits que tenen tendència a fer mucositat, un bon humidificador a la nit és fantàstic. Fa que aquest moc, que respiri millor, que dissolgui aquest moc, que tingui la temperatura horària adequada, perquè ara amb les calefaccions el nas es resseca molt. I a més, el fer el rentat amb suero abans d'anar a dormir, si el nen té mucositat, si no, no cal. I si el nen ja és més petit, un any, 2 anys, podem fer el rentat, o bé també podem afegir-hi el xuclar amb la pera de goma. No donar antibiòtic quan no sigui necessari. No donar perquè el nen desenvolupa un sistema immunològic, és a dir, un sistema de defenses a base de lluitar contra les infeccions.
Tancar les calefaccions a la nit, humidificador, ceba, diuen també.
Diuen,
ceba,
això és per no tossir, no?
Una ceba per allà, va bé per no tossir, però també.
I apunta, perquè veig que avui apuntes molt, Camde,
no,
quan has d'anar a l'otorrino amb els teus fills?
Tenir la prevenció de dir, quan veig que hi ha algun d'aquests símptomes, el nen que ronca de nit, el nen que respira amb la boca oberta, el nen que estornuda molt sovint al matí, el nen que es queixa de mal de cap, ja una mica més grandet, 5, 6, 7 anys, el nen que té mucositat, bé sigui clara, que serà per al·lèrgia, o bé enterbolida, que serà per sinusitis o per carnots. Tots aquests símptomes, anar a l'otorrino. I si l'otorrino diu, miri, doncs no té res, fantàstic.
Veus, anar a l'otorrino, i si diu que... A vegades t'ho diuen, que no té res, però no, sempre que hi vas, alguna cosa
hi ha. I hem de deixar que el nen faci mandonguilles, no? O sigui, si el nen fa gorilles pel carrer, i el reny alguna padrina, hem de dir és que s'està drenant.
O dir que el moqui, digui moqui'l.
Exacte, moqui'l, moqui'l. Moqui.
No me'l renyi que s'està drenant.
No me'l renyi i moqui'l.
No me'l renyi i moqui'l. Li està dient que tinguin l'estapat.
Molt bé, això ho faré, perquè hi ha padrines que no paren...
Abans a tu et mocaven,
sí,
i ara et foten un moc a tu, però literal,
diuen,
aquest nen, no em va amb això.
Tenim
molt poc temps, un últim mite o no mite...
Sí, l'últim mite a l'entorn dels mocs, que és el tema dels làctics, si produeixen més mocs o no. Aquí hi ha opinions diverses.
És un mite que els 3-4 últims anys se'ns comença a parlar molt, però no hi ha cap prova objectiva de que sigui així. No? És a dir, dels estudis que s'han fet hi ha moltes contradiccions i no hi ha cap estudi seriós. I jo ho he vist, perquè hi ha pares que em diuen que han tret els lactis, el nen està millor. I després hi ha els pares que diuen que han tret els lactis i està exactament igual. O sigui que no. A la meva opinió és que en aquest cas no hi ha relació entre els lactis i aquest tipus de patologies.
Sabem que els nens, a partir del moment en què deixen de prendre la llet materna, automàticament se'ls dona llet de vaca, que sembla ser que la llet de vaca genera mucositat, igual que les farines en general, sobretot les farines blanques, no? Faciliten l'aparició de mocs. Clar, si això hi sumem, la contaminació, la patologia està absolutament assegurada.
Aquí estem. Teniu alguna opinió vosaltres, Mònica i Montserrat, sobre això?
Bàsicament no, això ho deixem en mans dels metges. Perfecte. Que són els que poden realment fer aquest tipus d'estudis. El que sí que us podríem dir, que allò que hem dit abans, de que és veritat que s'ha d'assolir com a objectiu educatiu, perquè no pensaríem mai que no pertoca a l'educació rentar-se les mans, rentar-se la boca, fins i tot hi ha jornades i bé, s'hi ha fet molt d'èmfasi, i en canvi en això no. Penseu que quan un nen té mocs, cada mitja hora, tres quarts, tu el moques i surt bastanta quantitat de mocs. Llavors selecciona d'entre els que tens davant, que no tots ho són, gràcies a Déu, però n'hi hauran en cada, més o menys, classe, cada aula, 4 o 5 que són mucosos. Selecciona'ls i fes-los passar cada mitja horeta, que segur que els podràs fer un gran benefici. No us hem parlat de tot l'arc que després dona de destorb el tenir aquests mocs, però te l'hem insinuat.
Però amb el mig arc, un quart d'arc, ja hem quedat molt espantats. De veritat, Montse Artal i Mònica Ballester, del Centre de Llenguatge Josep Guixac, us agraeixo molt que heu passat per aquí, i que crec que hi haurà molts pares que us ho agrairem tota la vida, i uns quants nens que a partir d'avui estaran més ben mocats.
Això esperem.
I que, per tant, trobaran més bones notes, seran més feliços.
I sobretot aquella mare que ha dit que és una guerra cada vegada que l'he de mocar, aviam, juga abans amb ella, que ell això li sigui un descans, i pensem que a l'escola el nen està 4 i 5 hores, allí els mocs s'hi trinxeren, es fan d'usos, i quan arriba el nen a casa i el vols mocar, la feina és teva i enfrontament, perquè no es fa mal, o sigui, s'han d'estovar molt, Per això la meva empenya és que des de les escoles es faci això com un hàbit de neteja.
I el dia que fan panellets al col·le també, si no tenen mocs, és millor.
Un clàssic, aquell programa. Aquell dia ho mengem tot, eh?
Sí,
no, saber el que te'n passes, fill,
Aquells panellets amb mocs de la primera
temporada. Moqueu les criatures.
Exacte, moqueu les criatures.
Moltíssimes gràcies, Montse i Mònica.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Eduqueu les criatures. Realitza Carles Capdevila. Programa més el dia 20 de juny del 2010.
Tené casi 2 años y medio y quería empezarle con clases de piano, aunque es muy enano para estar solo con un clase de piano, pero vamos a intentar juntarle con otra niña para que lo hacen los dos, para que lo pasen mejor y una vez a la semana.
Eduqueu les criatures amb Carles Capdevila. Flors de Bac, amb Eva Bac.
Bon dia, Eva.
Bon dia.
Avui ens portes una recomanació en aquest teu diccionari de frases a dir o a no dir. Avui una frase que tu recomanes que diguem o que ens deixes dir, si més.
Sí, que l'hauríem de dir.
L'hauríem de dir.
És quan l'encerto està bé i quan no l'encerto també està bé.
Això sona una mica xuleta, eh? Que sí.
Quan l'encerto, ostres, aquesta m'agrada
molt. És una mica
molt
xula.
Aquesta m'encanta.
Però això aquí el nen o
quan
el pare?
L'encerto està
bé. El pare ho diu, el pare o la mare. La pare o la mare diuen quan l'encerto està bé i quan no l'encerto també està bé.
Ah, m'agrada, aquesta m'agrada
molt. Eh, que sí?
Espera un moment, que és meva, que me l'he vist... Lluís, l'he vist jo abans, me la quedo jo.
Però s'ha de compartir.
Quan l'encerto està bé... No, val, doncs, mira, tu et quedes la primera part, quan l'encerto està bé, i jo em quedo la segona, quan no l'encerto també està bé.
Jo ara les torno a juntar, eh? Ajunto les dues. Perquè això vol dir que allò que és imperfecte,
sí,
doncs també està perfecte. D'una banda perquè és inevitable, i de l'altra, doncs perquè també ajuda a créixer quan ens equivoquem els pares.
Però això vol dir que ens equivoquem en relació amb alguna cosa que hem fet,
sí,
amb ells, eh?
Sí, és a dir, si no l'encertem del tot, també està bé. A més, això vol dir que, encara que ens equivoquem els pares, doncs no ho fem pas tan malament. La majoria no ho fem pas tan malament. Diu el Paulo Coelho diu que un rellotge aturat està encertat dues vegades al dia. Doncs amb els pares ens passa una cosa semblant,
sí,
també.
Alguns estem tan aturats que no creiem encertat dues vegades al dia.
Exacte, exacte. Però bueno, tot i així estàs encertat dos cops al dia.
Que és la manera de mantenir l'autoritat, per dir-ho així.
Sí,
és a dir, que la teva,
sí,
autoritat no ve perquè encertis, sinó perquè ets el pare. No?
Exactament. I d'agafar-ho amb naturalitat, que ja hi haurà, sí, algun, sí, dia que no l'encertaràs. Però també vol dir que tampoc ens hem d'obsessionar per fer-ho sempre tot molt bé,
sí,
perquè si ho volem fer tot sempre molt bé, potser ho podem acabar fent tot molt malament. Llavors...
M'agrada molt, Eva, i jo crec, vaja, la veig perfectament aplicable, també relació entre directors de programa i col·laboradors, per exemple, no?
Ah, també, que... també, seria un camp dic, on hi té futur.
Jo aquí no la veig tant,
Jo aquí potser la veig més, sí,
no,
tot.
No, no
hi
veig, no.
Ai, Eva.
Adéu.
Just ahir vaig decidir fer draps de cuina amb aquell vestit que no gosava llençar per a poder-te olorar.
Paradoxes d'un pare perplex, amb Lluís Gavaldà.
Amb paper... Com m'agrada tu.
Sí, aquest drap de cuina tenia un moquet i tot, eh? Per
aquest
això
drap de cuina no... era ideal, perquè com el davantal, que deies.
Tant, la primera cosa que tens la fas servir. Bé, avui m'agradaria reprendre, amb el teu permís, com sempre, Gante, que saps que jo estic a les teves ordres, una vella costum de temporades anteriors, una que fa temps que no utilitzo, i que crec recordar que tu et feia especial gràcia.
No ho sé.
Repetir tema dues setmanes seguides.
Hosti, em feia gràcia, sí, sí, em feia molta gràcia, m'agradava molt, sí, sí.
I no és per droperia,
No, mai ho has fet per droperia,
no, faig per
estirar
tu...
Estirar un tema dues setmanes seguides, mai ho sé per
No, faig pel programa, per donar-li un toc més modern.
Exacte.
Per apropar-lo a les noves tendències, que creu-me que cal. Perquè entre els mocs i les caques i els pets, això ens està quedant una miqueta marranet. Una miqueta...
I seràs tu que m'ho dirà a mi, que m'he de donar lliçons de no ser escatològic.
No, i a més és que la setmana passada... Encara no havíem entrat dintre del sonar. Ens vam quedar a la porta, ens recordeu, dient el modern...
Avui torna a tocar el sonar.
Sí, toca sonar, però aquesta vegada entrem dintre, perquè val la pena explicar què hi trobaves dins.
Hi ha hagut molta gent, deixa'm dir-te, Lluís, aquesta setmana, que m'han dit que felicita el Lluís perquè allò que va dir la setmana passada, aquella cosa de l'última oportunitat de sentir-te modern per aquests pares, d'això, que molta gent s'ha sentit identificat, que ho sàpigues.
Si és que...
Per tant, aquests pares, avui no vols caldo, dues tasses.
Vinga, va, entrem dintre. I dintre allò era, com t'ho diria, era com... com el vídeo de thriller, com una pel·lícula de zombis, perquè anessis on anessis ensopegaves amb desapareguts. La frase del dia era: ostres, tu, quant de temps sense veure't!
Entre els pares, clar.
Tots, contínuament, i no calia ser Perry Mason per saber quants anys feia que no us veieu. Exactament els mateixos anys del marrec que ballava coll i bé del desaparegut de torn.
Però és de quan neix o de l'embaràs, ja?
Bueno, ja de l'embaràs una mica i tot.
Ja és l'embaràs.
Podies afegir
els últims mesos de
l'embaràs. Sí. Però bueno, ens havies de veure tots, que contents, ballant. Igual de petosos, igual, amb la mateixa traça que teníem abans per ballar sense trabucar el gin tònic, però ara amb el potito de verdura a la mà, però ballant igual, la mar de bé. Contents, contents de poder escoltar per un dia una cançó que no parlés de dracs màgics, ni de gegants del pi, ni de superherois o de cotxes que parlen.
Però estan molt bé, aquestes.
Tan contents, però tant, que alguns semblava que encara es prenien el mateix que l'última vegada que vau estar plegats. Però no,
Coca-Cola,
No s'ho prenia, no? Era únicament l'eufòria, aquella eufòria que tens d'estar de festival, de festival, saps? Sí. Com abans, com que anàvem a Benicàssim i tornàvem amb el cervell girat durant una setmana.
Pel viatge amb el
sí, tocar, perquè hi ha moltes corbes per l'autopista. Ah. I és que hi ha coses que eren ben bé iguales, tu. Les cues interminables.
Oi,
per anar a apuntar el nen als tallers. Hi havia uns tallers molt xulos allà. I total, per trobar-te que a l'hora del taller el nen acaba de quedar-se clapat. O passar-te mitja hora, això és molt de festival, eh? Buscant un tros de gespa lliure per asseure't una estoneta.
Sí.
Trobar-lo, miraculosament, i tot just posar-hi les anques, rememorar aquella sensació tan festivalera de que, com t'ho deia, Capdé, de que allò no estava lliure per casualitat, de que allò està sospitosament humit. Mm. Saps? Em plegues una mica humit, i no pas de gin tònic o de fruta pura, no. Humit de...
No, bueno, és que jo no sóc festivalero.
No és festivalero, no? Doncs
ni sóc la seu de... la gespa, no et caso.
Però és igual, Capdé. Potser vam marxar amb el cul moll, però era pipí de nen, que no fa tanta furtor, tots no. Ho sabem, que el pipí de nen no en fa gens. I a més, que coi, va valdre la pena, tu. Va ser molt bonic fer de pare sense haver de renunciar a fer el que t'agrada i de veure el teu marrec amb la samarreta d'Elvis Presley remenant el culet al teu costat.
Que maco.
Ai, sí, quin estil que té el punyetero. Com es nota que és fill de son pare.
Ja us veig els dos allà movent el maluc.
Ai.
I què, si té estil?
No, té un estil...
Un estil particular.
Bueno, com son pare, eh?
Si riugures un futur semblant al teu.
Espero que no, espero que sigui millor.
Abacus, la cooperativa de l'educació i la cultura en què confien més de 635.000 socis, ha patrocinat aquest programa.
L'Eduqueu d'avui s'acaba, avui hem lligat tot, hem començat parlant de com sonar les criatures i hem acabat amb el Sonar Kids, que seria un bon eslògan també per una campanya per moqueu les criatures. Tornem el dia de Sant Joan, sisplau, moca't, no, en sèrio, en lluís.
És que tinc...
No, tornem el dia de Sant Joan, de 9 a 11 del matí. Adéu.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanauja, Paco Cotillas i Santi Carreras. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed.
left. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me.